Ja sabeu que Nits de Ràdio una de les coses que més ens agrada és poder donar veu i altaveu a gent i organitzacions que estan treballant pel bé d'aquesta societat, que no s'hi val a dir que tot va fantàstic o que tot va malament. S'han de fer coses, no? I si un no pot, doncs sempre és bo intentar col·laborar d'alguna manera o conèixer i saber quines organitzacions estan vetllant, doncs, per la millora de tots els individus, perquè al final hi han coses que afecten a molta gent i que tots en som conscients, n'hi han que afecten a molt poqueta gent i no per això és menys important, eh? És igual d'important que les coneguem i que puguem parlar amb elles. I David Morales, si tenim una persona que intenta sempre portar-nos aquestes associacions, aquesta gent, és la Rosa Domingo. Oi, Rosa? Benvinguda.
Rosa Domingo, i tant.
Hola, bona nit.
A veure, ja aquest estiu ja vas fer moltes seccions també amb David Morales, i aquesta temporada fas una mica d'ell, David? Fa una mica de tu de l'any passat.
Sí, perquè jo feia la temporada passada i l'anterior, vaig estar parlant amb gent molt interessant d'àmbits molt diversos que treballen molt per la societat, i vaig pensar, ostres, clar, jo vaig entrar al Nits de Ràdio, vaig deixar de fer aquesta secció, perquè m'encarrego d'altres coses, i vaig pensar, aquesta secció no ha de morir. Això, ho parlàvem amb el David, això ha de continuar, nosaltres hem de continuar explicant les coses que fa molta gent. I llavors, doncs això, David, parlant una mica, vam dir, qui en sap molt d'associacions, d'organitzacions? La Rosa Domingo, que està connectadíssima, coneix moltíssima gent i coneix la tasca que fan des de diversos àmbits moltíssima gent i moltíssimes associacions. I avui, a més, és una que coneixes també moltíssim i molt de prop, tu també.
Sí, molt de prop. Molt agraïda per poder participar en aquest espai. A mi m'encanta poder afegir-te amb aquest granet d'arena. I avui us porto una que us deixarà enamorats. És l'Associació Catalana de Desenvolupament i d'Integració Humà. ACID. Sí? L'acrònim es diu ACID, Associació Catalana de Desenvolupament i d'Integració Humà. I és una associació que es dedica, sobretot, a millorar la qualitat de vida de persones amb intel·ligència límit. Intel·ligència límit són aquelles persones que tenen les seves capacitats intel·lectuals just per sota del que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera normal. Llavors, si us sembla, us faig la presentació i entrem amb l'Eduard Ballester, que és el gerent de l'entitat, per poder-li fer preguntes, sí?
I tant.
Doncs benvingut i bona nit, Eduard.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, Eduard. Us faig una presentació de l'Eduard. L'Eduard Ballester és el gerent de la CID des de fa 7 anys i ha treballat sempre en el món associatiu de forma professional i es defineix com un veterinari social que aporta de forma discreta i compromesa el seu granet de sorra per la transformació social. I això és el que fa empenyent dia a dia a la CID i fent-lo i ajudant-lo a créixer. Eduard, bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies per convidar-me i poder explicar una mica la tasca que fan un munt de professionals i de voluntaris. Perquè al final és això, és una tasca invisible, però que hi ha molta gent que de forma altruista i també de forma professional doncs ho pot tirar endavant.
I la Rosa ho deia a gairebé 700 persones, oi? A més de 700 persones que tenen intel·ligència límit o discapacitat lleu, oi? Des de diverses vessants, des de la cura personal, la vida domèstica, les habilitats socials, educatives, habilitats acadèmiques, és a dir, oferiu tot un servei, un ventall 360 graus per millorar la qualitat de vida. Em podries explicar quines dificultats presenten en el seu dia a dia aquestes persones que tenen intel·ligència límit? Pels oients que ens escolten i ben bé no saben què és això de la intel·ligència límit.
Molt bé. És veritat que és un col·lectiu que passa molt desapercebut, que nosaltres diem que són invisibles perquè no tenen cap tret físic, no, que et pugui donar una pista, però malauradament és gent que pateix molt perquè el passar desapercebuts i tenir, com ha dit abans la Rosa, un dèficit cognitiu, això fa que els hi costi poder fer algunes gestions molt quotidianes per les persones, no? Les seves habilitats socials i adaptatives estan molt mermades i la raó de ser d'aquesta associació, de la CID, no és més que aconseguir l'autonomia i la hiperautonomia d'aquestes persones, que ho poden ser. però sempre amb suports. Amb suports, què vol dir això de suports? Pues vol dir que la formació que reben des de l'ESO o la formació professional, doncs cal adaptar-la amb continguts adaptats per ells, amb un procés d'aprenentatge molt més llarg que el normal, perquè puguin assolir coneixements. I cal també, vol dir que amb el dia a dia, no? amb el poder cercar feina, el poder viure amb la seva parella, doncs els hi calen uns suports, que és el que ofereix la FIT, de manera puntual o permanent, doncs en funció una mica també de les persones.
Mm-hmm. Molt interessant això que dius de que passen desapercebudes. Tinc entès que fa més de 25 anys que actueu, que va haver-hi una fundadora que es deia Montse Baró, i després, durant aquests 25 anys, l'objectiu és diagnosticar i que es visibilitzi aquesta intel·ligència límit, discapacitat lleu, oi? Com els afecta que els diagnostiqueu? Per ells, què representa? Quin salt quàntic seria?
Clar, jo crec que aquí hi ha dos factors, no? Un, el prendre consciència, i aquestes persones ho són, o sigui, el primer que et diuen és perquè jo tinc intel·ligència límit, no? Perquè no puc ser metge, perquè no puc ser enginyer. És veritat que el seu procés d'aprenentatge té un límit i aquestes persones poden ser uns professionals boníssims, i ho són, però com a auxiliars de. Això vol dir que, malauradament, pel seu dèficit cognitiu que us comentava abans, doncs mai podran ser metges, ni enginyers, ni advocats, però poden ser uns professionals, uns auxiliars d'administratius, de comerç, d'administració al públic, de jardineria, bueno, infinitat de feines que poden fer, però que és veritat que necessiten aquests suports per poder desenvolupar bé aquest tipus de feina. No? I per, en el fons, el que deia abans, la raó de ser, sobretot, és com integrem aquestes persones de la forma més normalitzada possible.
Eduard, una cosa important que també m'agradaria que ens pugui comentar l'Eduard és el fet de que, clar, ens està molt bé, estàveu explicant això, no? El no tenir una característica, un tret físic, no?, que ens pugui, ens pugui detectar-ho. Jo sempre em preocupa tant qui ho pateix, no?, com a l'entorn de poder saber detectar-ho i saber com reaccionar. És a dir, aquí falta que els mitjans puguem contactar més amb vosaltres i que ens expliqueu com hem d'interactuar, no? Si hem de ser facilitadors, si a partir d'un cert límit, en lloc d'ajudar-los, els estem fent massa les coses. Aviam si ens podeu explicar això, que ho trobo interessant.
Sí, això que dieu és totalment cert. Clar, el passar desapercebudes fa que moltes vegades hi hagi una incomprensió absoluta. Per part, fins i tot, us diria, dels pares, no? Perquè al final, la foto que tenen els pares és: el meu fill és un vago, no vol estudiar, a més és gamberro, no es fixa. Però no es preocupi, que el posarem en un internat, o això és el que et diuen els pares, o li canviarem d'escola, o li posarem un profe particular. I al final has de fer tot un procés d'acompanyament, us diria fins i tot de dol, perquè acompanyem una mica el dol de dir, no, la seva filla, que és tan guapa, pues no serà metge com vostè, pues podrà ser una auxiliar fantàstica, però la seva filla no és que sigui vaga, ni gandula, ni gamberra. La seva filla té un dèficit cognitiu, i aquí el que intentem a la CIT és, per un cantó, pujar l'autoestima de totes aquestes persones, perquè, òbviament, com us podeu imaginar, quan a tu t'estan dient tot el dia que ets tonta, que ets vago, i dius, però què passa, no? Vull dir que jo estic intentant esforçar-me, però no arribo. Jo intento... Clar, totes aquestes mancances és el que des de la CIT intentem donar resposta, perquè hi ha moltes preguntes sempre que es fan aquestes persones, no? El que us deia abans, no? Per què? Per què jo? Per què no puc ser metge? Per què m'expliques un crit i no l'entenc? Per què em fan bullying a l'escola? Per què m'encanta aquesta noia i no em fa ni cas? Hem d'ajudar a contestar totes aquestes preguntes i, a més, acompanyar en aquest procés quan són adolescents o quan són adults o quan ja entren en la vellesa, no? Perquè és una situació, una circumstància que quan te la diagnostiquen, doncs hi ha la sorpresa de tothom, no?
I Eduard, amb els serveis que oferiu aquí a la CIT, una família que sospiti, diguéssim, com els ateneu? Quin seria el recorregut? Quins serveis oferiu?
Mira, nosaltres primer oferim un servei d'acollida i d'orientació, que és gratuïta, i que el que fem és orientar. O sigui, aquí el problema és la desinformació, el que us deia abans, la invisibilitat d'aquest col·lectiu, els mals diagnòstics fets sobre aquestes persones. Llavors el que intentem fer és atendre la família, escoltar-la, que ens porta, demanem tota la documentació clínica o mèdica que tinguin, fem tot una anamnesis historial de la persona i veiem si realment el perfil és un perfil de persona amb intel·ligència límit. Els podem oferir si volen. Sí, i llavors els oferim si volen poder fer un diagnòstic, si no el tenen, i veiem una mica si realment podem ajudar aquesta persona, aquesta família o aquesta persona. Si no ho podem fer perquè és un altre perfil, jo que sé, és un perfil més de salut mental, el que sigui, també intentem redirigir. Vull dir, una mica el que fem amb aquest servei és orientar, acollir i escoltar. Perquè aquí també crec que falta molta escolta d'aquestes famílies, que és un patiment, perquè han canviat de col·legi 5 vegades, han canviat de psicòleg 4 vegades i van molt, molt, molt desorientades.
I quins altres serveis oferiu? Quines àrees d'actuació toqueu? Perquè tinc entès que és 360 graus, oi?
Sí, efectivament. Això és un projecte integral que intenta amb les parts més vitals d'aquestes persones o amb les etapes vitals de la vida, de qualsevol persona. Quines són les etapes vitals? Doncs la formació és una. Llavors oferim, us deia, l'ESO adaptada per poder seguir l'ESO i poder adquirir uns coneixements, la formació professional adaptada per poder també assolir coneixements, tot el tema de recerca de feina, no? I un cop té la feina, poder mantenir la feina, perquè aquí és l'altra complexitat, no? Que no només és un cop aconseguir la feina, sinó un acompanyament que fem durant tota la vida laboral d'aquella persona perquè no hi hagi mals entesos, perquè la feina l'estigui fent bé, etc. Tot el tema de vivenda, poder viure de la forma que vulguin, amb la seva nòvia, amb la seva dona, amb uns amics, doncs aquí la CIT disposa tot un servei d'habitatge que fa aquest acompanyament, no? Us deia que la raó de ser de la CIT és aconseguir la màxima autonomia d'aquestes persones. Mm. Aquestes persones sempre necessiten algun suport, sigui més puntual o més necessari o més recurrent, i per això, tant des d'habitatge com des de l'àrea laboral, com servei terapèutic, no? Si nosaltres hem d'anar al psicòleg de tant en tant, doncs penseu aquestes persones, perquè tot allò que us deia abans de les preguntes no, que es fan sempre, si no hi ha algú que estigui al costat acompanyant aquest procés, doncs aquestes persones, al final, el que us deia, al final l'autoestima està per terra, no? Hem d'aconseguir que aquestes persones sentin que es podran enamorar, desenamorar, anar a l'atur, trobar feina, com qualsevol altra. Vull dir, no són ciutadans de segona ni de tercera, són de primera, com tothom. I això és una de les potes importants de la CIT. Com anècdota, us diria que l'escola es diu Escola de Vida. És una escola de l'ESO.
Que bo.
Però es diu Escola de la Vida perquè el que intenta, a part d'ensenyar matemàtiques i física i naturals, fa tot aquest acompanyament a aquestes persones perquè sentin que són persones de primera, que podran fer tot això que us he dit, no? Enamorar-se, no enamorar-se, trobar feina, no trobar feina, com qualsevol altra persona.
Eduard, ara que estem en entorn Covid, no? M'imagino que aquests serveis assistencials que oferiu, no? Aquests serveis de tu a tu, de persona, com us ha afectat això? Perquè, ostres, ara em deies la vivenda, no? Potser allà heu tingut casos o heu necessitat reforços o, per exemple, també la inserció laboral, no? Imagino aquestes persones que estaven a punt de ser contractades, si ja és difícil pel normal de la societat, no? Ara mateix, com quins entrebancs us trobeu?
Quan has dit Covid, potser no m'heu sentit, però jo he bufat, no? perquè sento Covid i bufo. Realment, sabem tots que és una situació excepcional, però, clar, òbviament, com us podeu imaginar, i si afecta les persones, entre cometes, normals, doncs imagineu-vos les persones que necessiten aquests suports per poder sentir-se integrats, sentir-se més persones. Llavors, tot el que no sigui presencial és complicat. Vull dir, l'escola hem hagut d'adaptar-la i fer-la telemàtica, però això implica implica igual que el resta de nens i nenes. Vull dir, ja us podeu imaginar la inserció laboral...
De l'accés a la tecnologia, no? D'aquesta rapidesa del món quotidià que potser aquestes persones necessiten més lentitud...
Bueno, més aprenentatge. De fet, per exemple, una de les coses que hem fet ara per futurs confinaments és treballar molt tot el tema de les habilitats tecnològiques específiques amb ells, perquè, clar, no les poden, segurament no les capten tan ràpid com una persona de la mateixa edat que no tingui aquesta circumstància, no? Amb la feina, que us he de dir? Tenim més del 60% de les persones que treballaven que estan a l'atur.
És moltíssim.
Clar, amb molt optimisme de que això, quan es normalitzi, doncs tindrem a tant... Perquè són gent professionals boníssims, que les empreses estan encantades, però que, clar, penseu, no? Molta feina amb restauració, amb hoteleria, sí, amb atenció al comerç, clar, molta gent treballant en botigues, magatzems, etcètera. Clar, això... Clar, tots esperem que això passi ràpid i puguem normalitzar a poc a poc. Però, com us podeu imaginar, això és un problema, per no dir un drama.
Com ho gestioneu? Ho gestioneu? Perquè ara, per exemple, amb CatSalut, no?, que diu d'aquí 15 dies, aquesta proposta de 15 dies per fer teletreball, aquests serveis socials com els gestionareu?
Bueno, pues el que us deia, hem fet aquesta prevenció de fer formació a les persones usuàries de la CIT amb tecnologia, també millorant la nostra plataforma digital per poder accedir amb ells, però, òbviament, si hem de fer confinament i si les recomanacions és fer teletreball, doncs les tutories les haurem de fer online i els seguiments acadèmics s'hauran de fer online. Vull dir, clar, al final t'has d'adaptar. El que no podem deixar
de
és...
Línia, Una lluita de primera línia.
Sí. Jo sempre dic que estem aquí amb la trinxera. Amb molta passió. Abans la Rosa parlava de... Realment és un projecte engrescador, perquè són persones que amb suports els hi canvies la vida i la realitat, i això és molt gratificant.
Llavors, i també aquest agraïment que us donen, ja sigui verbalment o simplement veient la seva felicitat, no? O sigui, que senten un suport, no? Imagino.
Clar, penseu, hi ha estudis que, malauradament, amb la crisi i amb el Covid encara pitjor, que demostraven que el 30% dels rodamons, de la gent que viu al carrer, el seu inici és la intel·ligència límit.
Fixa't.
O sigui,
és moltíssim,
clar, jo acabo d'entendre-ho, perquè al final dius, ostres, si ningú m'estima, jo me'n vaig al carrer.
Clar,
o sigui, tot el dia m'estan dient que sóc tonto, imbècil, idiota. Que...
Si no em volen, noi, si no em volen...
Pues fora, escolta, me'n vaig. I acaben sota el terra, sota el pont, òbviament. I després tenim un altre greu problema amb l'àmbit de les presons. També es parla d'un 35% de persones condemnades sense diagnòstic, perquè aquí és l'altre gran drama. O sigui, nosaltres, la projecció que fem a Catalunya és que hi ha entre 7 i 10.000 persones amb intel·ligència límit. Perquè la forquilla de 7 a 10 és perquè moltes no estan diagnosticades. Clar. Llavors també són persones fàcilment manipulables, que al final el que volen és tenir amics. Llavors jo, doncs, digue'm-lo que, David, jo vull ser el teu amic. Clar. Què vols que faci? Clar. Vols que em prostitueixi, que robi, clar, que trafiqui, no sé, digue'm.
Estan disposats a qualsevol cosa, clar.
Sí, sense ser conscients de les conseqüències que, això implica. Llavors, nosaltres aquí treballem molt per l'autonomia, però al mateix temps per la protecció. O sigui, hem de poder establir figures jurídiques també per protegir-los, perquè abusos, ja no us dic, abusos, tema de sexuals, això seria un capítol a part que us posaria els peus de punta.
Però
realment la manipulació és a tots nivells. Llavors, malauradament, hi ha gent manipuladora a tot arreu, aquí i als Estats Units, i a tot arreu. Llavors,
si ja ens manipulen treballen... els que teòricament són plenament conscients, oi? Doncs imagina't.
Exacte.
I, Eduard, on us podem trobar? On us ubiqueu? Tinc entès que doneu això servei a 708 persones i tot l'extensible, no? El que deia abans el David, de les famílies, dels familiars, dels amics, no? Això, cada una d'aquestes persones, doncs, reverbera també a la millora de la qualitat de vida de tots els familiars que els envolten, ja sigui perquè accedeixin a la inserció laboral, o als estudis, o al lleure, o fins i tot als centres especials de treball. Tota aquesta energia posada en la millora i la qualitat de vida, com els oients us poden trobar? És a Barcelona? Quin seria el web?
La web, important, La web és ACID, que és l'acrònim de l'Associació Catalana pel Desenvolupament Humà, d'Integració pel Desenvolupament Humà. ACID.org seria la web, www.acid.org.
Deixem-ho clar, ACIDH.org, així.
Exacte.
Sí. Exacte. Perquè és que els que som... Jo sóc d'aquests... Espera, ja m'he liat. Quan estic apuntant un número, si em diuen un altre número, ja m'he perdut. Per tant, acidh.org, i així els nostres oients poden accedir-hi.
Sí, perquè a la web trobareu tots els àmbits on treballem. L'àrea d'influència és Catalunya. És veritat que estem molt centrats a l'àrea metropolitana, Barcelona i l'àrea metropolitana, per un tema de proximitat. I després també, òbviament, cerquem voluntaris, cerquem recursos, ja siguin materials, donacions que ens puguin fer, com vull dir, donacions materials d'equips informàtics de mil coses, pels pisos, o bé també, com us podeu imaginar, els recursos. Vull dir, el qui ens pugui fer soci o pugui fer un donatiu econòmic, doncs això per beques, a la web està força ben explicat.
Perfecte. Si entrem a CIDH.org, seguint el plantejament del David, podem tenir l'espai, no? Hi ha un espai per fer-se soci, imagino, o per fer donacions.
Sí. Exacte. Sí? I a la campanya...
Jo ho veig, a dalt a la dreta amb unes icones grans, que a mi això em va bé, perquè ja, a certes edats ja et va bé que les icones siguin grans i ja es veu com donar, com fer-te soci o el voluntariat. M'agrada molt, per cert, aquesta, una de les imatges d'aquestes primeres en gran que es veu, i és això, no? Aquesta modernització, no? El fet de veure els ells i elles doncs, connectat amb un Zoom, no? O amb un xat d'aquests de molts d'això, perquè veus que la seva cara de participació, no? De voler, de sentir-se un col·lectiu, no? I això és important.
Molt, molt important. Penseu que, com tots, no? Vull dir, al final tots volem formar part de la tribu.
Sí, sí.
Llavors, ells també. I no és just que, no? Que moltes vegades pateixin aquest bullying i aquest rebuig perquè són una mica diferents, perquè no parlen tan bé com els altres, perquè no entenen les coses com els altres. Clar, llavors, al final, aquestes persones el que volen és formar part de la comunitat.
Sí,
no? I aquí és on em deien que hem de fer aquest binomi d'autonomia i protecció perquè, bueno, perquè hi ha gent que manipula aquestes persones i hem d'anar al compte.
Doncs molt, molt interessant. Si de cas, Rosa, algun dia hi tornem a visitar l'Eduard i que ens segueixi explicant. Esperem que hi ha unes millors situacions. S'ha de ser optimista d'alguna manera amb tot això, però bueno, mentrestant, i com molt bé dieu, és una mica adiós regando però con el mazo dando, eh? És a dir, sí, tenim ganes que es passi tot això del Covid, però ens hem d'adaptar d'alguna forma per al mentrestant, que si ja ens costa els que, com torno a dir, ens creiem plenament conscients, doncs qui li manca alguna d'aquestes capacitats per entendre el que està passant és quan més els hem d'ajudar. Així que, Eduard Ballester, moltes gràcies i fins la propera.
Molt bé, a vosaltres. Bona nit i gràcies.
Eduard, bona feina.
I Rosa, doncs gràcies per haver-nos portat aquesta associació, i la teva veu és important. Per tant, t'escoltem de seguida. Una abraçada i bona nit.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.